Sant Cugat a fons, amb Alba Triadó.
I ara arribarem al punt de les 12, amb aquesta vessant més psicològica del programa. Avui ens acompanya, com sempre, Gisela Llobet per parlar d'aquests joves europeus que s'han radicalitzat o que s'han anat radicalitzant i acaben formant part, fins i tot algunes vegades, de files de grups radicals, fins i tot terroristes, com podria ser el cas d'Estat Islàmic. L'actualitat és el que ens porta a parlar d'aquest tema, de les vessants psicològiques que hi intervenen, malauradament, hem de dir, de l'actualitat d'aquests darrers dies, sobretot protagonista a París i a França, amb aquests atemptats la setmana passada a la redacció del setmanari Charlie Hebdo i també al supermercat i a la impremta. Tota Europa està en alerta en aquests moments, Gisela.
Doncs sí, realment és una actualitat dura, val? Però que realment té una part, evidentment, com tot el que comporta el que seria la conducta humana, aquesta vessant psicològica que podem parlar justament en aquesta secció, no?
Doncs efectivament, parlant d'aquest tema, perquè els estats europeus cada cop estan més esverats, cada cop són més els ciutadans estrangers que s'enrolen a les files d'Estat Islàmic, i si parlem de dades, es creu que hi ha 1.100 francesos, 500 alemanys i 500 britànics, 300 suecs, 100 danesos, 100 holandesos i entre 30 i 50 espanyols.
Un fet, si em deixeu apuntar, que va cridar molt l'atenció de l'opinió internacional va ser quan el butxí del periodista americà decapitat ara fa uns mesos tenia aquell perfecte accent britànic que, per tant, posava en evidència, posava sobre la taula que aquestes files no només les formaven gent nascuda a països àrabs i amb religió musulmana, sinó que era un fenomen que s'extenia arreu.
Sí, realment aquí tenim dos vessants importants a tenir en compte. Una són les persones que es reconverteixen, que tenen arrels musulmanes però ja són nascudes a Occident, val? I per tant són criades i educades amb els valors occidentals, i llavors una altra seria persones que no tenen arrels musulmanes però se senten cridats d'alguna manera, no? per aquest dogma, no? Islamista, i llavors senten sobretot que tenen una necessitat, que això en parlarem ara, no? d'aquest diguéssim que hi ha com una espècie de còctel molt explosiu. Per un cantó, un rebuig a nivell social, sobretot joves que no senten prou integrats dintre d'aquests valors occidentals.
Això ho comentes perquè parlant d'això, la pregunta era si aquests joves que se'n van a les files d'Estat Islàmic és potser perquè es volen sentir formar part d'alguna cosa,
no?
Sentir-se importants, i comentaves doncs això, no? Que
justament hi ha una part molt important, i és que el perfil psicològic d'aquest tipus de persones, la personalitat en general, són persones que se senten rebutjades en el lloc social on han nascut, no? En el cas dels que tenen arrels musulmanes, de fet estem parlant de que Europa és un país que ha acceptat diguéssim dintre de la seva d'aquests països laics, ha acceptat aquest punt musulmà, però no acaba d'acceptar-lo de forma real, perquè hi ha un xoc cultural molt gran amb el que serien els costums musulmans, no? Enfront al que serien els valors occidentals.
Llavors, ho veiem, per exemple, amb el revolt que s'aixeca cada vegada que es vol construir una mesquita o...
Per exemple, exacte.
Llavors, doncs, tot i ser laic i tenir el mateix dret d'haver-hi mesquites que esglésies,
sembla que no s'accepta.
Sí, que la societat sembla que encara no ho acaba de veure clar.
Però justament és per això, perquè hi ha un xoc cultural molt gran amb el que serien les llibertats i els valors occidentals, amb els costums d'aquests musulmans. Ja no realment la religió musulmana, sinó hi ha uns costums a nivell musulmà que xoquen molt amb aquesta realitat europea. I llavors això el que provoca és que aquestes persones que s'han criat aquí no acabin sent ni d'un lloc ni d'un altre, se senten rebutjats a l'hora d'anar a buscar feina, a l'hora d'integrar-se en segons quins grups, a l'hora de buscar fins i tot parella, val? Llavors això el que provoca és que tinguin un gran ressentiment, no? Aquest seria, diguéssim, el primer punt del còctel explosiu que dèiem abans, no? I l'altre punt és dir, bueno, doncs són persones que necessiten una guia, no? Que necessiten, diguéssim, sentir que algú li diu, pues, si vas per aquí, vas per bon camí, no? Són persones amb molt poc criteri i molt poc, diguéssim, pensament crític a l'hora bueno, de pensar les coses i de discutir-les. I llavors
necessiten un líder, potser, que
una guia, que els digui. Una guia que li pugui dir, que de fet, sí, si tu t'ho planteges, traient, evidentment, el fanatisme, la religió no deixa de ser això. És a dir, si et portes bé, si fas això i fas l'altre, te'n vas al cel, no? En el cas del cristianisme, en el cas
del... Es passa de ser religiós, que és totalment normal, a ser fanàtic.
Aquí és el
problema.
Sí, el problema és quan qualsevol cosa que bueno, que té a veure amb la religió, amb el dogma que tu creus, és totalment inqüestionable, no hi ha punts, no sé, no hi ha punts grisos, no? És blanc o negre, és a dir, o estàs amb mi o estàs contra mi, i per tant, si estàs contra mi, vol dir que t'haig d'eliminar o t'haig de convertir. Val?
Llavors, aquest no és el punt... Existeixen els matisos i tots són extrems.
Exacte, això és el punt del fanatisme, no? La inflexibilitat a nivell de pensament, el creure sense justificació, la involució directament, perquè és un dogma que no permet l'evolució, perquè l'evolució significaria que es pot discutir, que hi ha matisos, que hi ha coses, i no permet aquesta evolució, permet sempre un estancament a nivell ideològic que es queda sempre en el mateix punt, no?
Parlant d'ideologia i també de la seva cultura, critiquen els avenços del món occidental, però es posen en contacte amb aquests joves a través de les xarxes socials, internet, i gràcies als mitjans de comunicació ells estan fent el seu propi discurs, o sigui, d'això sí que se n'aprofiten. Bé, és un apunt que a mi em semblava bé, jo volia dir, ho pensava, no?, que aquests joves, aquestes noies que comentaves, Alba, no?, que s'enamoraven d'aquests joves, ho fan a través de xats, d'internet, de Facebook, llavors sí. Per aquestes coses sí que els va bé la societat occidental, sembla.
Bueno, representa que la part evolutiva que diguéssim de les noves tecnologies sí que li funciona per fer el que ells comenten, no? En el cas del fanatisme musulmà, que seria la yihad, no? En aquests estats islàmics. Llavors sí que utilitzen aquestes vies per poder-se posar en contacte amb aquests joves que tenen aquest còctel explosiu que dèiem abans, d'aquest ressentiment, d'aquesta falta de sentir-se que formen part del un lloc, i per un altre cantó el que ells proporcionen que és un grup, nosaltres et recolzem, nosaltres et formem, o sigui, hi ha, diguéssim, una integració i un sentir-se part molt forta del grup.
A partir d'aquí... Hi ha una recerca, Gisela, d'un perfil d'aquella persona que pot arribar a ser fanàtica, per dir-ho d'alguna manera, per aquests grups que capten a persones per la jihad?
Que sigui un blanc potencial per ells.
Realment, dintre de les redes socials, com apuntaves abans, realment hi ha grups que es fan dintre d'aquestes redes socials, ja especificats d'arrels, sobretot a nivell, sobretot molt de fanatisme, no? De tot el que seria la part més de costums d'aquesta religió musulmana. Realment, una de les coses que dèiem és que o són captats per una altra persona que els eclipsa, i per tant estem parlant de persones a nivell d'autoestima, a nivell de guia, amb molt poc afrontament, i que necessiten realment una persona que els guiï, i poden ser que no tinguin arrels musulmanes però s'acabin convertint, i per un altre cantó tenim gent que sí que té aquestes arrels musulmanes, tot i que han nascut en món occidental i s'han criat en món occidental, però que no acaben d'encaixar, creen aquest ressentiment i busquen a través de les redes socials, no?, que és l'aparador que et permet no fer aquest afrontament social directe, justament les arrels o coses que els guiïn i que els facin sentir-se integrats dintre d'un grup. Llavors, aquests líders islàmics el que busquen és aquest tipus de personalitat, perquè això els alimenta molt, tant el fanatisme com el lideratge, no?
Gisela, això que comentaves, hi ha la gent que arriba a les files de la yihad perquè sent una crida de les seves arrels musulmanes, i d'altres que hem comentat que potser eren una minoria, que han nascut en la societat democràtica, que la seva família potser no abraça la fe islàmica, però que també se'n van a files. I parlàvem, per exemple, d'un cas d'una noia holandesa que se'n va anar cap allà, es va convertir a l'islam i després va tornar cap aquí. Suposo que, com comentaves, aquesta noia potser no sentia la crida d'unes arrels de casa de família islàmiques, però també segur que tenia un problema de conducta d'autoestima o d'inseguretat. Sí. I després una altra cosa, el terrorista que va entrar al supermercat anava amb la seva companya sentimental, que la va radicalitzar també. O sigui, va aconseguir també que la seva parella, que ella sí que era de descendència àrab, també la va radicalitzar, i han sortit imatges d'ella, doncs, amb un vel complet.
Realment és el que parlàvem, no? Parlem de que en el cas de quan parlem de parelles, entra aquí sobretot la part aquesta d'aquesta dona que necessita aquest guia, aquesta dona amb aquesta autoestima baixa, que busca, que no té un bon afrontament, i que realment aquestes persones que tenen, diguéssim, les idees molt clares a nivell fanàtic, perquè ja hem parlat de que és un pensament molt inflexible, no? I un dogma molt, molt rígid, a partir d'aquí això li dona aquest guia, això li dona aquest control. Ostres, si vaig per aquí, sé que estaré recolzada per un grup, sé que aquesta persona de la qual em puc haver enamorat, que entraríem dintre la dependència emocional que hem parlat moltes vegades, la tindré al meu costat, li dona aquesta seguretat, no? I acaben, evidentment, convertint-se i sotmetent qualsevol llibertat, qualsevol valor que ells poguessin tenir, justament és com una compra, no? Compro això i sé que el preu que haig de pagar, doncs, és posar-me el vel i és seguir al costat d'aquesta persona, no?
També entenc que cada part de la gent que capta, doncs, noves persones per la jihad es deu com donar alguna cosa o prometre alguna cosa perquè tu entris en aquest món.
Clar, aquí hi ha dues coses molt importants, no? I és el que parlàvem abans d'aquest còctel, perquè realment el que fa que aquestes persones entrin és, primer, la pujada de ressentiment de no encaixar en aquesta societat d'alguna manera o altra, el de sentir-se rebutjat.
Però hi pot haver alguna persona que hagi viscut normalment a Occident, abraçant les tradicions a Occident, a consumista com la que més, que arribi un punt d'inflexió que se'l pugui arribar a convèncer de tal manera per aquest odi a tot el que és Occident i formar part de la jihad?
Clar, però això entra dintre de si aquesta persona té ja una personalitat que necessita, que té un poc afrontament, que necessita, a lo millor és una persona que ha viscut aquí tota la vida, però pot tenir una autoestima molt baixa, una necessitat d'integrar-se dintre un grup perquè a nivell d'habilitats socials, doncs, no ha tingut un bon afrontament social i, per tant, no té un grup social on sentir-se integrat, on sentir-se segur, val? Llavors, són gent que a lo millor aquest pas que forma part de l'evolució de la persona, que sobretot passa en la part adolescent, no l'han passat o l'han passat d'una forma traumàtica, i això fa que moltes vegades quan se li presenten aquests valors que no els ha de qüestionar, que no ha de pensar, simplement se'ls ha de creure i no ha de fer res més, això és una facilitat de vida, entre cometes, que em dona, i a part em dona també una esperança, perquè fixa't que una de les coses més importants en aquest tipus de fanatisme és que et diuen que aquesta vida en realitat no serveix de res, sinó que és la que ve després, la que realment,
no?
Exacte, la que realment et donarà aquest premi, no?
Llavors estem... O que trobarien contradiccions dins del Corà, les interpretacions que se'n fan.
Totalment, totalment, no?
Per això, potser. Però, esclar,
totalment. Però el que venen és això. Venen això, que aquesta vida no val per res i realment és un pur tràmit, i llavors hi ha el premi final, no? Llavors, si juntes això amb aquest poc afrontament social i amb aquesta baixa autoestima i amb que m'haig de creure aquest dogma i no tinc necessitat de qüestionar-me res més, això dona una seguretat a vegades que molta gent ho compra.
Doncs amb aquest resum final, podríem dir, d'aquest còctel que parlàvem i d'aquestes característiques, ens acomiadem de la secció i ens tornem a veure dimarts vinent. Moltes gràcies, Gisela.
Moltes gràcies a vosaltres.
Sant Cugat a fons.